Toc d'hoquei.
Hola, com estan? Volem ser reiteratius, però que els fets parlen per si sols. La Hockey Lliga és la millor lliga del món i els aficionats que els agrada l'esport haurien de fer-ne ni que fos un lleu seguiment. I aquells que ens agrada la matemàtica esportiva, a més, tenim doble motiu. La classificació demostra aquesta igualtat amb tots uns blocs d'equips empatats a punts, però destaca més el fet que el líder no és el Barça. D'això ja en fa unes quantes jornades i tampoc és el Vic. Ara mateix, tot i que empatat a punts amb aquests dos, al capdavant de l'Hockey Lliga hi ha el Liceu de la Corunya. L'hoquei gallec, per tant, està d'enhorabona perquè també trenca l'hegemonia catalana a la primera divisió espanyola, on el filial del Liceu també és líder. Això pot fer créixer l'interès per aquest esport a Galícia, que en els darrers temps donava la sensació que s'havia apaivagat. Per tant, una bona notícia. Comencem.
Toc d'hoquei amb Sergi Sabater i Marc Pijuan.
Sigueu benvinguts al Toc d'Hoquei, aquest espai de ràdio on fem difusió de la família de l'hoquei patins. Com sempre diem, volem que sigui un programa participatiu i, per tant, posem diverses vies de comunicació amb nosaltres. radio@tocdhoquei.net i www.tocdhoquei.net. A més, ens podeu trobar a xarxes socials com Twitter i Facebook. Per cert, el Facebook superem ja els 400 amics. Com us dèiem en portada, l'Hockey Lliga està terriblement igualada amb tres equips que comparteixen liderat i tres més que assumirem de lluny però amb la vista posada a la Copa del Rei. En parlem de seguida. A la primera divisió espanyola, només el Tordera com a equip català està en els llocs d'honor. Pel que fa a les competicions més pròximes, el passat cap de setmana es van acabar les competicions d'hoquei base i, de fet, aquest dissabte i diumenge no hi haurà jornades de la Federació Catalana. A la primera nacional catalana masculina, el Manlleu agafa el liderat i el Voltregà ho fa en categoria femenina. I en el tema del dia, en Marc Pijuan parlarà amb l'Octavi Font de l'Associació d'Entrenadors per parlar d'una iniciativa que es desenvoluparà dissabte a Sant Sadurní d'Anoia. Amb tots aquests continguts, anem per feina. La igualtat predominant a l'Hockey Lliga deixa després de la dotzena jornada una situació ben curiosa, i és que la classificació està dividida en blocs. A dalt de tot, tres equips comparteixen el liderat amb 28 punts. Marc Pijuan.
Són el Liceo, i el Vic i el Barça, els gallecs, líders i sense conèixer encara la derrota, van guanyar la pista vigatana per 2-5. El Vic va estar molt espès i sempre va anar per darrere en el marcador. El mateix resultat va fer el Barça 2-5 a la pista dels Sitges, que és cué, i encara no ha guanyat cap partit. Per cert, que el porter de Blaurana, Aitor Egurrola, no va jugar ja que pateix una lesió i haurà de ser de baixa durant dues setmanes.
I a partir d'aquí, el quart, cinquè i sisè classificat formen un segon grup d'equips que tenen 20 punts. Són el Reus, l'Igualada i el Noi. Aquests dos darrers equips es van enfrontar a les Comes amb victòria visitant. Malgrat que tots dos van fer un bon partit, a més possessió pels locals, el Noia va saber ser efectiu i ben sòlid en defensa. En parla l'entrenador dels de la Noia, Joan Carles.
El problema va ser quan se'ns van tornar a posar per davant, no? Crec que aquí vam jugar més doncs amb molta bona voluntat i garra, no? Més que amb un sentit de joc tàctic, i amb cap. Tot i així, doncs, bueno, hi va haver alguns pals, algunes jugades, però evidentment el Noia també va fer dues o tres contres doncs molt perilloses, no? Que haguessin pogut sentenciar el partit. Sí, jo crec que aquí va ser l'error nostre, no? Que els últims 15 minuts no els vam jugar doncs com habitualment fem.
En canvi, el Reus va tornar a punxar a casa, com reconeixia Carlos Figueroa. El seu equip no sap anar en contra del marcador i va empatar dos davant del Mataró.
El setè i vuitè lloc són pel Lleida i el Tenerife. Tots dos equips van empatar dos a casa. Els primers ho van fer davant del Voltregà i els canaris davant l'Alcoi. D'altra banda, el Massanet és nouè classificat després de la seva victòria a la pista del Blanes, en un partit on va ser clau saber trencar la defensa dels locals. Finalment, el Vilanova i el Lloret van empatar a un gol.
De moment, només els dos últims classificats, el Mataró i el Sitges, no poden entrar a la Copa del Rei. La resta d'equips ho tenen més o menys factible per la cita de Corunya. Per cert, que Corunya és des d'on és el Liceu, ens arriba la crònica d'aquesta jornada. En Jordi Bargalló, el golejador del Liceu, ens parla d'aquest Vic 2, Liceu 5.
El titular.
Seguim davant.
La crònica.
Ser un partit molt maco, el del dissabte, per tot, no? Perquè hi havia dintre els dos equips molt bons jugadors, dos dels millors porters que hi ha avui en dia en el que hi patís, no? El fet el demostrar que també amb el Sergi van donar el millor jugador de solo hockey de l'any passat. La veritat que l'escenari també va ser impressionant perquè el pavelló de Vic va estar bastant ple i també molt correcte, no? Animant tota l'estona amb els seus jugadors, però sense faltar-nos de respecte cap a nosaltres, i la veritat que molt bé, no?, pels aficionats de Vic, no? I en quant al partit, un partit vibrant, molt equilibrant, no?, que potser nosaltres vam tenir l'encert i una mica més de bona sort que ara portaria, no?, que per això va marcar una mica la diferència de gols al resultat, no? I un partit vibrant, on es va poder disfrutar del hockey total i molt contents per haver aconseguit els 3 punts.
I en la propera jornada també hi trobem un duel de la zona alta en què s'enfrontaran dos equips d'aquest primer bloc que us dèiem. El Barça visitarà Riazor, la pista del Liceu, primer classificat. Mentrestant, el Vic rebrà el Tenerife i a Sant Sadurní hi haurà un duel de rivalitat entre el Noia i el Vilanova. La resta d'aquesta 13a jornada de l'Hockey Lliga la completen els partits Alcoi i Igualada, Lloret, Reus, Matreu, Blanes, Maçanet, Lleida i Voltregà, Sitges.
Aportacions, comentaris, informació
a radio@tocdoquei.net.
A Baró Bar i Esports fa més de 20 anys que estem al servei de l'hoquei patins. El teu material per jugar a hoquei i patinar l'has de venir a buscar a Baró Bar i Esports, on t'oferim un assessorament personalitzat per ser tot un campió. Ens trobaràs a Gran Via Carles III, número 8 de Barcelona, al telèfon 93 490 75 66 i també a barobari.com.
A la primera divisió espanyola, victòria i liderat pel Liceu B. El Tordera ascendeix fins a la segona posició i nova victòria del Jaiec, que segueix amb la seva gran temporada.
El líder Liceu va guanyar per un ajustat 4-5 al Girona en un partit molt disputat on els gironins van plantar cara en tot moment i van estar a punt de donar la sorpresa de la jornada. Tot i això, el Girona s'enfonsa una mica més a la classificació i queda en penúltima posició amb només 7 punts. L'altra cara de la moneda és el Tordera, que, tot i no aconseguir la victòria aquest cap de setmana, ha pujat fins a la segona posició, només per darrere del líder. Un partit que tenien guanyat i que a 40 segons del final es van deixar empatar. Els tordarencs van empatar 3 contra un Sant Feliu, que amb aquest empat aconsegueix un valuós punt i l'ajuda en aquesta lluita per allunyar-se dels llocs de descens. El jugador del Sant Feliu, Jordi Casaballó, ens fa un resum del partit.
La primera part va ser bastant nostra, la vam dominar, vam tenir ocasions clares, ens vam posar 1. Amb 3-1 el partit es va posar molt complicat per nosaltres, per sort, bueno, fins al final vam creure que podíem com a mínim empatar, i així va ser. Avui faltant 2 minuts vam fer el 3-2 i bueno, els últims segons l'empat a 3.
Qui segueix en una molt bona línia és el Jaiec, que tot i perdre la setmana passada a pista del Vigostic, aquesta jornada ha tornat a guanyar. Aquest cop a un dels millors equips de la Lliga i segon en la classificació fins a aquesta jornada, l'Alcobendas, per 3-2. Amb aquesta victòria, els gironins es col·loquen 5ens amb 15 punts.
I no abans apagada del Cerdanyola, que ja no comença a ser sorpresa, derrota també del Vendrell i victòria del Vilafranca.
El conjunt de Ricard Hernández va perdre contra el Vigo per 1-2, un resultat que despenja els cerdanyolencs dels llocs capdavanters de la classificació i el fan mirar més cap avall que cap amunt. Ara mateix està 11 a la classificació amb 12 punts. L'altre equip català de la jornada que ha perdut és el Vendrell, també a casa i contra el rocós conjunt valencià del Raspeig. El resultat final va ser de 1-2, un marcador que manté el Vendrell en una posició còmoda, 6è, tot i no puntuar aquesta jornada. Qui sí que va aconseguir els 3 punts va ser el Vilafranca, en un partit on els vilafranquins van superar amb claretat a l'Oviedo Esfer per 6-2. El conjunt dirigit per Pep Paner escala així fins a la 8a posició i s'allunya dels llocs perillosos de la classificació.
L'anècdota d'aquesta jornada es va donar en el derbi asturià entre l'Areces i el Roller Oviedo.
I és que els entrenadors d'ambdós equips són germans, Javier Garrote, l'entrenador de l'Areces, i Benjamín Benchi Garrote, entrenador de l'Oviedo. Per si això ja no fos prou, l'àrbitre principal del partit és el tercer dels germans Garrote, Alberto Garrote. Com podem observar, una família dedicada plenament al món de l'hoquei. L'últim partit de la jornada és el que disputaven els dos coers de la classificació, Sant Antoni i Patín Corunya, que finalment es van portar el conjunt navarrès per 6-2, resultat que l'ajuda a sortir de l'últim lloc de la classificació, però no als llocs de descens. Ara qui ocupa l'última plaça és precisament l'equip gallec.
Per la pròxima jornada tenim els següents partits.
Raspeig, Vilafranca, Vigostic, Vendrell, l'Alcobendas, que rebrà la seva pista al Cerdanyola, el derbi gironí entre el Girona i el Jaiec, l'Esfer Oviedo, que rebrà el Liceu, el líder, el Sant Feliu rebrà l'Areces, el Corunya, el Tordera i, per últim, l'Oviedo rebrà el Sant Antonio.
I en Guillem Soler, en Guillem dels Búhos de Ràdio El Vendrell, ens porta el comentari d'opinió d'aquesta primera divisió.
El Vendrell és un equip i aquest fet li dona un plus respecte a molts dels seus adversaris. Amb el mateix cinc inicial que va passejar-se l'any passat per la Nacional Catalana i un parell de noves incorporacions com a jugadors de refresc, són capaços de posar les coses difícils a qualsevol conjunt. El jove entrenador Xavi Mestres sap treure el millor dels seus jugadors i l'equip, sota el comandament d'Òscar Ruiz de la pista, està millor del que molts ens pensàvem quan va començar la temporada. Han aconseguit també tornar a enganxar el públic, el pavelló, i bé, sobretot el dia del Vilafranca, doncs molta gent es va fer la promesa allò de no abandonar l'equip ni quan vinguessin els moments difícils. En principi, si no hi ha lesionats importants, crec que no tindran problemes per mantenir la categoria i seran segurament equip de mitja taula. Aquest dissabte passat a la nit van perdre contra el Raspeig en els últims minuts i després de fallar un penal i una falta directa al tram final del partit, quan quedaven 3 minutets. El Raspeig és un equip que rasca i es tanca darrere amb un forrellat a la italiana que els està donant més punts a fora que no quan juguen fins i tot a casa seva. I per cert, ja que estic posat, si us sembla, acabarem un apunt del Vilafranca, que em va semblar un conjunt de moltíssima qualitat individual amb diversos jugadors de nivell hoquei lliga que estic segur que millorarà la posició que ara mateix ocupa la taula classificatòria, sobretot quan s'adonin que necessiten uns als altres per assolir un joc una mica més compacte.
Avui en el nostre tema del dia volem donar veu a una nova iniciativa dins del món de l'hoquei. És l'anomenat Dia d'Hoquei, una iniciativa impulsada per l'Associació Espanyola d'Entrenadors d'Hoquei Patins i que se celebrarà aquest proper dissabte 6 de desembre al Pavelló Olímpic Ateneu Agrícola de Sant Sadurní d'Anoia. Per parlar de tot això tenim a l'altra banda del fil telefònic el secretari de l'Associació Espanyola d'Entrenadors d'Hoquei Patins, l'Octavi Font. Octavi, benvingut de nou al Toc d'Hoquei i moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Hola, molt bones, Marc.
Per començar, m'agradaria que m'expliquis una miqueta de què consisteix aquesta iniciativa.
Bé, aquesta iniciativa una mica parteix doncs, de la nova Junta Directiva de l'Associació Espanyola d'Entrenadors de Hoquei, no? Que tenim una mica la idea doncs, d'intentar anar fent petits actes durant tot l'any a diferents punts, no? Aquí el tema va sortir una mica que aquesta jornada és de festa a la Federació Catalana, diguéssim, no hi ha competició, i va sortir l'ocasió doncs, de fer organitzar un triangular femení. Amb la qual cosa, doncs, aprofitant una mica que ja teníem això del triangular, vam parlar amb l'associació i bueno, vam decidir muntar un petit clínic al matí a nivell d'hoquei base. No? I bueno, ràpidament vam contactar amb un parell d'entrenadors d'hoquei liga que en seguida van acceptar i bueno, la idea una mica sorgeix d'aquí, no? Intentar anar fent actes una mica pels entrenadors i sobretot pels entrenadors de base.
Sobretot amb això que em dius, no sé si, a més entrenadors, suposo que hi pot participar tothom o és només dirigir entrenadors d'hoquei patins o inclús jugadors que estiguin interessats.
No. No, l'acte està obert a tothom, de fet les inscripcions són gratuïtes i l'acte està plenament obert. De fet, nosaltres aquí al Noia ho estem inclús promocionant una mica entre els pares, perquè a vegades també és una mica interessant doncs, que els pares sàpiguen què és el que estem fent els entrenadors. No? A vegades, molts cops, els entrenadors estem treballant i els pares potser estan una mica dessituats del que s'està fent amb els seus fills. No? Sempre és interessant tenir gent molt experta, com seran el Ferran López i l'Ivan Sanz, per poder comentar aquests temes i que expliquin una mica doncs, com s'ha de treballar amb els nens.
Com has dit, Ferran López, l'entrenador del Noia, també hi serà Ivan Sanz, entrenador del Mataró, i Eduard Castro, que és l'entrenador júnior del Futbol Club Barcelona. No sé si teniu algú més o són aquests tres?
No, en principi seran aquests tres. I bueno, sincerament penso que és un cartell de luxe poder comptar amb aquestes tres persones perquè els tres doncs, tenen moltíssima experiència i són tres casos que per mi penso que són casos a seguir, no? Gent que ha començat a baix, des del base, treballant amb nens i que a poc a poc ha anat pujant fins a arribar doncs, a ser entrenadors d'hoquei liga, no? Actualment Educastro no ho és, però anteriorment hi havia entrenat. Vull dir que no són l'exemple d'entrenadors que hagin sigut jugadors o grans jugadors de hoquei i que hagin acabat i directament hagin passat a entrenar un gran equip, sinó que han sigut entrenadors que han començat des de baix, que a poc han anat pujant, s'han anat promocionant i que actualment doncs, estan entrenant en equips de molt de nivell.
Què s'ha de fer per participar en la conferència col·loqui? S'ha d'inscriure's a algun lloc? Podem trucar, bé, podem enviar algun correu, mail?
Mira,
com està?
Podeu, que truqueu per telèfon a un telèfon que si vols donaré jo ara.
Sí, com vulguis.
Feu una trucada, nosaltres us prenem nota i ja està. El telèfon és el 679 30 29 72. Ja truqueu aquí, deixeu els noms i ja està, no té cap més complicació. Una mica per portar una mica de control, que l'aforament també és limitat de la sala on ho realitzarem. Doncs, per portar un...
És totalment gratuït, no? Això sí que ho hem de dir.
Sí, totalment gratuït i, bueno, i animem a tothom qui pugui que aquesta jornada, doncs, que no hi haurà partits d'hoquei base, que vinguin aquí a Sant Sadurní d'Anoia i que passin un parell d'hores amb nosaltres parlant d'hoquei, que segurament serà una experiència ben enriquidora.
Com has dit abans, s'ha muntat també una mica un triangular d'hoquei femení. No és, en teoria hi ha el Noia Freixenet, el Contrast francès i l'Igualada. No sé si l'Igualada, em semblava que no sé si estava confirmat del tot, no sé si el teniu confirmat ja o...
No, sí, finalment ja l'Igualada està confirmat. Això neix una mica doncs, de que l'associació d'entrenadors anteriorment fa un parell de tres de setmanes va estar a França fent un clínic i bueno, a través dels contactes que es van fer va aparèixer l'opció aquesta de que el Coutres volia viatjar aquí a Espanya per fer uns partits, no?, aquí a Catalunya, per fer uns partits per preparar la competició europea que es començarà a disputar ben aviat. I, bueno, mira, buscàvem un format així una mica més original i divertit. Vam parlar amb l'Igualada, també es van mostrar molt interessats i, bueno, farem un triangular entre aquests tres equips, que penso que són tres equips de molt de nivell. Crec que tant el Coutres com l'Igualada aquest any participaran a Lliga Europea, si no m'equivoco. I després el Noia, bueno, un equip que doncs, també ho està fent molt bé, va tercer a la Lliga Nacional Catalana i penso que serà un triangular molt interessant.
I ja per últim, Octavi, no sé si preveieu que la iniciativa tingui continuïtat en el temps o com ho veus?
Sí, la intenció és que seguim fent coses d'aquestes, no? I llavors també en aquest sentit ens interessa obrir les portes a tothom, a tots els entrenadors, coordinadors de clubs, que si tenen la possibilitat de realitzar algun acte en el seu club, que contactin ràpidament amb l'associació en el mateix telèfon que he donat abans, o que entrin a la pàgina web de l'Associació Espanyola d'Entrenadors d'Hoquei Patins, i que ens facin arribar les seves propostes, que nosaltres doncs, intentarem ajudar en el possible, facilitant entrenadors, facilitant doncs, tots els mitjans que nosaltres puguem donar, doncs, tot el que sigui per fer formació d'entrenadors.
Doncs moltes gràcies, Octavi. Per acabar, repetim el número de telèfon per si algú no ha estat atent. És el 679-30-29-72. És així, Octavi?
Sí, és així.
Bueno, recordar que la jornada festiva, podríem dir així, doncs acabarà amb el partit entre el Noia i el Vilanova de la 13a jornada de l'Hockey Lliga. També és un bon colofó a aquesta jornada. I tot això ho organitza la coordinació esportiva del Noia Freixenet, a qui suposo que esteu molt agraïts, no?
Sí, sens dubte. La veritat és que doncs, hem posat moltes facilitats, no? I, bueno, al cap i la fi això s'agraeix molt.
Doncs moltes gràcies, Octavi. Felicitats per la iniciativa. Tant de bo puguem parlar d'ara en endavant d'iniciatives com la vostra, que també fan a l'hoquei. I esperem que aquesta jornada sigui exitosa i es pugui repetir en el temps.
Moltes gràcies, Marc. Esperem
Repeteixo, que... felicitats i moltes gràcies per estar de nou aquí al Toc d'Hoquei amb tots nosaltres. Moltes gràcies,
gràcies
Octavi.
Marc.
La Nacional Catalana a l'Arenys de Munt baixa fins a la quarta posició. La seva derrota a la pista del Voltregà B per 3-2 l'ha condemnat a perdre aquestes posicions de privilegi en què es trobava. Ara líder és el Club Patí Manlleu amb 27 punts, només ha perdut un partit i en aquesta jornada la número 10 de la Primera Nacional Catalana va guanyar novament en aquest cas a la pista del Belllloc per un contundent 0-5. El segon classificat és el Vallès Calafell, que va guanyar per un ajustadíssim 0-1 a la pista del Vilanova B. El Vallès Calafell té 24 punts i el Masies de Voltregà amb 23 punts és el tercer classificat. El Masies de Voltregà va guanyar la pista del Reus B per 2-5, un partit on bàsicament el Reus va haver de condemnat per les seves errades en defensa. Oriol Valera, jugador del Reus B, parla d'aquest partit.
I a veure, també es nota que nosaltres som un equip que acabem de pujar, intentant no baixar, i ells que tenen equip per pujar. A veure, ells ràpid es van ficar 2-0 en el marcador, i clar, això ho van saber aprofitar molt bé, una defensa bastant dura, usant la targeta, però jo crec que força bé, i nosaltres el primer minut ni la veiem. A la segona part, doncs, quan vam obrir una mica línia, ja va ser quan nosaltres vam fer dos gols, però ells ens van fotre tres més. I aquí va estar la clau del partit. La primera part van dominar molt ells, i la segona doncs, va ser una mica molts contraatacs.
Pel que fa a la resta de marcadors, a destacar la primera victòria del Mollet per 1-3 a la pista del Ripoll. Malgrat tot, el Mollet segueix últim amb aquests tres punts que va sumar aquesta jornada, i el penúltim equip és el Ripoll, amb 4 punts, malgrat que té un partit menys. El Congrés també va guanyar per 5-1 a casa davant del Taradell i el Vilaseca per 4-3 davant del Tona. Finalment, un darrer resultat va ser la victòria del Piera per 1-4 a la pista d'Alcaldes i això se li serveix per sortir de les posicions de descens en què hi entra el Futbol Club Barcelona, que va perdre per 5-3 a la pista del Mataró B. La setmana que ve n'hi haurà jornada, la Primera Nacional Catalana, hi haurà descans, per tant, i la competició es reprendrà el 14 de desembre. Tot seguit parlem de Barobari Esports, una empresa que va ser fundada l'any 1985 amb l'objectiu principal de col·laborar, investigar i promocionar en tot allò relacionat amb l'hoquei i el patinatge. Des d'aleshores han realitzat infinitat de tasques, promocions, col·laboracions i encara tenen molts més objectius als que volen arribar. I des d'ara també col·laboren donant suport al toc d'hoquei i des d'aquí, evidentment, els hi agraïm enormement. L'equip humà que forma Barobari Esports són grans apassionats dels esports i el fet d'haver-ne practicat en temps pretèrits garanteixen el millor assessorament als seus clients. A més, també disposen de comerç electrònic. Si vols anar a Barobari Esports, ho tens fàcil. Pots trobar-los a Gran Via Carles III, número 8 de Barcelona, al telèfon 93-490-7566 i també a internet a barobari.com. I arriba el torn d'internet, com sempre, navegant per la xarxa amb en Guillem Carol.
Patinant per la xarxa.
www.esforc.cat. La millor revista esportiva en català es pot trobar també a la xarxa. La revista Esforç és tot un referent de feina ben feta i compromís amb els esports minoritaris, que sovint queden ofegats pel domini mediàtic del futbol. L'internauta pot consultar íntegrament la revista des del seu web, mitjançant un flash com si ho estigués fent en paper. A més, des del seu web podreu veure cada dia una fotografia artística inèdita d'un esportista català, un brillant projecte del fotògraf Oriol Roca. www.hoqueiveterans.blogspot.com. El blog dels veterans del Mollet és, molt possiblement, un dels blogs més actius d'equips veterans de la xarxa. Conjuntament amb el blog de veterans del Bartino, dirigit pel polifacètic Gavi Cairo, els veterans del Mollet actualitzen setmanalment el seu blog amb cròniques dels partits, reflexions sobre l'actualitat de l'hoquei i altres anècdotes de viatges i desplaçaments de l'equip. Per tots aquells que diuen que les relacions entre les noves tecnologies i la gent més veterana són radicalment obsoletes, que visitin hoqueiveterans.blogspot.com per comprovar que això no és cert.
Aportacions, comentaris, informació
a radio@tocduquei.net.
Noves golejades del Voltregà i el Vilanova davant del Casanenc i el Bigues i Riells, que mantenen els dos conjunts al capdamunt de la classificació.
Les voltreganeses, sense la seva golejadora Carla Guidici, recuperant-se encara d'una lesió, van demostrar que també saben golejar i es van endur per un clar 0-5 els 3 punts de la pista del Casanenc. Amb aquesta victòria, l'equip d'Enric Gurt segueix primer a la classificació, tot i que seguides molt de prop del Vilanova, que no fluixa i una jornada més va aconseguir la victòria. Va guanyar el Bigues i Riells per 7-0 i segueix confirmant aquest gran inici de temporada. Ara mateix són segones a només un punt del primer i, com ja dèiem la setmana passada, amb un partit menys que el Voltregà. Qui va tornar a guanyar és el Noia, tercer classificat, i que a hores d'ara sembla l'únic equip, juntament amb el Vic, capaços de seguir l'estela dels dos primers. Les sadorninenques es van emportar els 3 punts de pista contrària al guanyar 0-3 a l'Igualada. Com dèiem abans, l'altre equip capaç de seguir el ritme del Voltregà i el Vilanova és el Vic, que aquesta setmana va tornar a guanyar, això sí, contra el Cué, 0-5 a pista del Girona. L'altre Cué de la classificació, el Piera, va perdre aquesta jornada i per un contundent 5-0, davant d'un Arenys de Munt col·locat a la cinquena posició de la taula classificatòria. Per últim, destacar les victòries del Cerdanyola a pista del Sant Cugat per 2-6 i la del Mataró per 1-0 davant del Sant Feliu, trencant així una ratxa de 3 partits consecutius perdent. La pròxima jornada hi haurà descans, és a dir, que no hi haurà lliga, tot i que si voleu veure hoquei femení, com ja hem dit abans, a Sant Sadurní jugarà un triangular amb motiu del dia d'hoquei del que hem parlat, un triangular que el disputaran el Noia, l'Igualada i l'equip francès del Cuc.
Fins aquí el Toc d'Hoquei d'avui, un programa produït amb la col·laboració de Ràdio Vic i en xarxa per diverses emissores locals. Un espai que hem fet possible Marc Pijuan i Sergi Sabater amb la col·laboració de Xavi Emeric, Joan Ramon Duró, Anna Sant Ambrosio, Oriol Gené, Guillem Carol, Marc Pallarès i Marta Luján. Ens podeu escoltar per Ràdio Albadrell, Puntsi Ràdio, Ràdio Tordera, Ràdio Disco, Ràdio Vic, Ona Codinenca, Ràdio Silenci, Ràdio Maricel, Canal 20, El Picat Ràdio, Ràdio Camp de Creus, Gelida, Voltregà, Ràdio Cerdanyola i Tabradell Ràdio. Tornem la setmana que ve. Mentrestant, ens podeu trobar a internet tocdhoquei.net. Adéu-siau.